TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 29 de gener, dia en què el sector agrari treu els tractors a Mallorca i a Menorca contra l'acord de Mercosur i en defensa del seu futur. D'una banda, Saja, UPA i les cooperatives agroalimentàries partiran de ben pres des de diferents municipis de Mallorca per trobar-se a Ses Torres, Ariany, a les 10 i de l'altra, Unió de Pagesos i l'Associació de Producció Agrària Ecològica. S'ha citat també a la mateixa hora Son Fusterat de Palma, des d'on aniran cap a Gama per acabar davant Mercapalma. Són dues protestes diferents que es mantenen tot i l'amenaça de pluja. Joan Gaià és el coordinador d'Unió de Pagesos.
En principi, ha de ploure un poc més de lo que plou per fer molts por. Estem avasats a dufanys per les sabates i anar un poc banyants.
A Menorca, els pagesos es concentraran més tard a les 12:30 al recinte Firal d'Esmercadal, on es llegirà un manifest conjunt amb les principals reivindicacions del camp. Tot d'una, tornem en directe a un dels punts des d'on surten els agricultors. Abans, però, repassem altres titulars de la jornada. I avui també ens fixam en un altre col·lectiu, els dels treballadors de serveis ferroviaris de Mallorca, que han congelat les mobilitzacions als trens.
Això després d'una primera reunió de la gerència de l'empresa en què es va comprometre a fer millores de seguretat. Divendres matí es tornaran a reunir.
I suport de les entitats socials a les Balears, el nou reial decret per a la regularització extraordinària de migrants.
Metges del Món, la Xarxa per a la Inclusió i el Col·legi de Treball Social defensen que aquesta mesura serà clau per avançar en una societat més cohesionada. És Andreu Grimal, director d'APN.
Bueno, lògicament, persones que estaven treballant en negre i ara podran regularitzar la seva situació laboral, persones que de vegades no tenien molta dificultat per empadronar-se per aquesta situació administrativa irregular, ara podran empadronar-se a l'habitatge allà on realment viuen, i per tant desmuntant totes aquestes fake news i totes aquestes mentides que se van llançant de que suposarà un increment de saturació de servei públic.
I 170 persones han estat identificades i una ha estat detinguda per un presumpte delicte contra el patrimoni a l'operatiu policial desplegat ahir a l'antiga presó de Palma.
De moment no s'ha desallotjat aquest espai perquè el dispositiu conjunt de la Policia Nacional i la local ha estat per mort de les queixes veïnals dels darrers mesos.
I el castell es troba fins avui a les 2 en dol oficial arran del despreniment mortal a Cala Sant Esteve.
El succés es va provocar la mort d'un home de 66 anys. Ahir, la dona, que es trobava al mateix dormitori que la víctima en el moment de l'accident, va rebrejar l'alta hospitalària.
I avui també hem sabut que la borrasca Christine deixa 90 incidents a les Balears des d'ahir a les 12 del migdia i fins avui matí. La pitjor part ja ha passat i només es mantenen els avisos grocs per mala mà.
La majoria de les incidències, 53, han estat a Eivissa, 24 a Mallorca i 12 a Formentera. La gran part són per caigudes d'arbres. Pedro Ladaria és tècnic d'emergències en declaracions a l'informatiu matí.
La majoria són caigudes d'arbrat o d'elements urbans que cauen per culpa del vent. Hi ha hagut també alguna inundació de via pública, ja especialment a Mallorca, per acumulació d'aigua, no per aiguats importants, sinó per tot el que ha arribat a ploure els darrers dies, pues, algun lloc ha saturat.
Un dels incidents més greus ha estat la caiguda d'un pi damunt d'un habitatge a Sant Josep de Sa Talaia, que acabava de ser desallotjat per precaució.
Pedro Roger, bon dia. Quina serà la situació aquest dijous?
Bon dia, doncs encetam una jornada que ens tornarà a venir marcada pel vent i l'onatge. Així tot, el vent ha afluixat una mica respecte d'ahir, però encara bufa moderat, principalment de llebeig, també ho farà de ponent, i per tant a la costa més exposada, principalment al sud-oest de cada una de les illes, l'onatge encara serà intens. D'altra banda, quant al cel, ens espera un dia bastant carregat de núvols i fins i tot també en precipitacions. Tindrem una primera tongada de pluges al llarg del matí, després tindrem una petita treva durant el migdia, però a partir del cap vespre i sobretot en el sector de les Pitiuses podran tornar a tenir una nova tongada de pluges i aquestes sí que serien una mica més importants. I d'altra banda, pel que fa a la temperatura, esperant tenir un cert augment del termòmetre. Els valors més elevats giraran aproximadament entre els 14 i els 16 graus. Ara mateix tenim a les Pitiuses 11 graus a Sant Antoni i 13 a Sant Francesc. A Mallorca, 10 graus a Bunyola, 12 a Sa Pobla i 12 també a Capdepera. I a Menorca, Mallorca, 10 graus a Sa Mesquida i 13 a Ciutadella.
I en els esports, el tècnic del Mallorca, Jago Barrasate, recupera Manu Morlanes per al duel contra el Sevilla. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El migcampista va entrenar ahir amb la resta dels seus companys i podrà entrar a la convocatòria per jugar dilluns al partit contra el conjunt andalús a Son Moix. Antonio Raillo, Cumbula i Lato no s'entrenaran amb la resta del grup. A la Champions, el Barça és l'únic equip espanyol classificat pel vuitens de final. El Madrid i l'Atlètic de Madrid hauran de jugar el play-off després de perdre a nit els seus partits. L'Atlètic Club i el Villarreal s'acomiaden de la competició. I en ciclisme, Antonio Morgado va ser el guanyador de la primera etapa de la Challenge Mallorca, el trofeu Calvià. Avui es disputa la contrarrellotge per equips amb 24 quilòmetres de recorregut en sortides a Salines i arribada a la colònia de Sant Jordi.
Són ara les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Cristina Bausà i en Sant López. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Atenció als qui avui heu d'agafar el cotxe, perquè és possible que vos trobeu amb una caravana de tractors en algunes carreteres de Mallorca i de Menorca. El sector agrari es mobilitza en defensa del seu futur. Els més matiners seran els pagesos mallorquins, que es divideixen aquest dijous en dues protestes.
Una d'elles és la convocada per Assaja i Coac. Parteixen des de ben pres, des de diferents punts de l'illa, per tal d'arribar de vés les 10 del matí a Ses Torres, Ariany, on fan l'acte final. El president d'Assaja Balears, Joan Company, ha explicat que surten al carrer perquè el seu futur està en joc a causa de la política agrària comuna post-2027 i l'acord de la Unió Europea amb Mercosur. També per demanar que es compensin els sobrecostos de la insularitat. Diu que aquestes en són les conseqüències.
Sí, tota l'agricultura intensiva té molt de problemes per sobreviure degut a que li han llevat molt de productes químics per poder seguir fent feina, no? I això suposa un canvi important en la manera de fer feina, que no tothom està preparat, d'acord? Llavors serà un tema de tamany d'explotacions. Si aquí comença a entrar gent de fora, és dir, lliure competència, vol dir que per poder competir hauràs de tenir tamany més grossos.
I de manera paral·lela estan en circulació els tractors convocats per Unió de Pagesos i APM. Es trobaran a les 10 del matí al pàrquing de Sant Fusteret de Palma. Des d'allà es dirigiran cap a Gama per arribar davant Merca Palma. El coordinador d'Unió de Pagesos de Mallorca, Joan Gallà, afirma que el recorregut es manté, tot i la mala previsió meteorològica.
En principi ha de ploure un poc més de lo que plou, per fer molt por. Estem avasats a dufanys per les sabates i anar un poc banyants.
I a Menorca, Margarida Llambies, d'Unió de Pagesos, denuncia que a l'illa pateixen una doble insularitat que no es contempla a la burocràcia.
Si has estat ja estan ja queixosos, és de Balears, i estem més, tenim més dret perquè patim la doble insularitat, que això a la PAC no ve refractat. Vull dir, estem a les mateixes normes que un ramader de França o d'Alemanya, i nosaltres mos veiem perjudicats directament.
Es concentraran al recinte firal des Mercadal a les 12:30, on es llegirà un manifest conjunt amb les principals reivindicacions del camp.
I anem en directe fins a Campos, on, com vos dèiem, els pagesos de la zona es concentren en aquesta hora amb els seus tractors per sortir cap al restaurant Ses Torres d'Ariany, on a les 10 està previst que es trobin amb els companys de Mallorca. Allà a Campos hi ha també Cristina Bausà. Cristina, bon dia.
Bon dia, Ido. Com bé dèieu, som a Campos i en aquests moments som a la sortida d'aquest municipi en direcció cap a Porreres, on ja hi ha una desena de tractors que estan a punt per partir, per començar aquest trajecte per tal de poder arribar al restaurant Ses Torres d'Ariany a les 10 del matí. Supos que podeu sentir de fons el renou que fan aquests tractors i, com bé hem anat explicant, surten avui a les carreteres per protestar i per reclamar un millor futur pel camp de les Illes. En concret, protesten per diverses raons. En aquest cas, ho fan pels canvis que entraran en vigor en la política agrària comuna, que és la PAC. En aquest cas, es queixen d'entre altres coses que es redueix el pressupost que es podrà destinar en aquest sector, però també es queixen, també protesten contra el tractat amb Mercosur, contra el pacte de la Unió Europea amb Mercosur. La secretària executiva de Unió de Petits Agricultors d'UPA, Joana Mascaró, ens ha explicat que l'objectiu que tenen amb la tractorada d'avui és aquest.
Molt motiven els baixos preus.
L'objectiu és fer veure també a la societat que nosaltres complim una normativa, produïm productes sans, segurs, justs, i també el que feim també és reclamar que tinguin en compte l'insularitat. Les nostres costes són molt més alts que els nostres companys, per exemple, de la península. Nosaltres el que demanem és que hi hagi una ratificació, igual que sortim nosaltres avui, surten tots els nostres companys de l'estat espanyol i d'Europa, que...
A més, també hem pogut parlar amb alguns dels pagesos que avui protesten i una de les coses que més els molesten són aquest tractat amb Mercosur. Ens ho explica un dels pagesos, en Miquel Pons.
És un senyal de que nosaltres estem en desacord amb la proposta del Mercosur d'entrar productes d'Europa amb menor restriccions alimentàries, i crec que és necessari que qualsevol producte que entri a Europa per un tema de ja no només pel sector agrari, sinó per un tema de sanitat, que entri en les mateixes garanties que feien nosaltres els productes, en els mateixos productes fitosanitaris que nosaltres aplicam, i que nosaltres no haguem de competir en desavantatge amb el continent com a Sud-amèrica.
A part de Miquel Pons, també n'hem parlat amb un altre afectat, amb Sebastià Sagreres, que diu que aquesta és la motivació que tenen per sortir avui a les carreteres.
Molt motiven els baixos preus que tenim de tots els nostres productes. S'abandona d'aquesta administració central i sobretot els acords aquests amb Mercosur que a nosaltres ens perjudiquen. Per exemple, a Espanya i a Mallorca, entre altres coses, fem llet, carn i cereals. I precisament és el que perjudica més de tot, per això me'l manifestant.
En aquests moments, mentre estàvem fent aquesta connexió, han arribat encara més tractors i just ara, en aquest precís instant, comencen a partir, comencen aquest camí que cap a Porreres, que és allà on es trobaran amb els companys de la zona i partiran tots plegats cap a les Torres.
I també vos contam, vos explicam en directe aquí a Vetres Ràdio l'inici d'aquesta tractorada quan són les 8 i 12 minuts. D'aquesta qüestió, d'aquestes protestes, n'ha parlat també el conseller d'Agricultura, Joan Simonet, que es posa del costat dels pagesos i denuncia les mateixes mancances de la futura política agrària europea que els professionals del sector tenen a les illes.
Les polítiques agràries comunes han de tenir en compte el que és insularitat. La nostra insularitat de les illes, i en el cas de Menorca, doble insularitat. Per tant, això nosaltres pensem que els reglaments ho han de recollir i també s'han de veure reflexats pressupostàriament.
Continuarem explicant-vos en directe el transcorregut d'aquestes protestes que, com dèiem, han començat ja mateix, quan eren les 8 i 10 minuts. I també un altre col·lectiu, el dels treballadors dels serveis ferroviaris de Mallorca, han congelat les mobilitzacions als trens de l'illa després d'una primera reunió amb la gerència de l'empresa. Damunt la taula, millores en seguretat al servei.
Per això, tant el comitè com el gerent de l'empresa coincideixen que fan falta millores en la comunicació i la gestió de les incidències. El president del comitè, Ricardo Mas, ha demanat la digitalització de les comunicacions entre diferents departaments.
No podemos estar a la hora de cuando pasa un incidente casi casi con métodos caseros, de poner un post y de ha pasado esto aquí a mirar a ver quién lo arregla, no. Se tiene que digitalizar, informatizar y hacer un seguimiento de cualquier incidencia que haya.
El gerent de serveis ferroviaris de Mallorca, José Ramón Horta, ha insistit que viatjar en tren a Mallorca és segur, però ha reconegut que hi ha marge de millora en les comunicacions.
Sustancialmente, donde tenemos que mejorar es en la comunicación entre lo que se está haciendo, digamos, desde la parte técnica y lo que se traslada a la vía, porque gran parte de las medidas que están trasladando el comité de empresa, pues redundan sobre esto, el establecimiento de protocolos y mejoras en la comunicación interna de la empresa.
Un dels punts més conflictius podria ser la creació d'una comissió de seguretat, tot i que hi ha el compromís de crear-la. El gerent ha explicat que fa dos mesos que es van incorporar els dos enginyers que han d'encapçalar aquest organisme i per això demana un poc més de temps. Així mateix ha proposat una alternativa que no acaba de convèncer el comitè.
Ya hemos dicho siempre, esta comisión se va a constituir y esta comisión se constituirá pues inmediatamente que se pueda. Es decir, incluso si pactamos con el comité de empresa la posibilidad de que estos técnicos puedan ser sustituidos hasta que alcancen su formación por otros técnicos de empresa, la podemos constituir cuanto antes.
Si entienden que han de poner otras personas mientras tanto y echar a andar el comité, bien, pero lo deseable es que estén estos ingenieros que serán los que tocarán la materia en primera persona.
Divendres matí es tornaran a reunir les parts. En qualsevol cas, el comitè guarda la carta de les mobilitzacions i la tornarà a treure si considera que les negociacions no avancen a bon ritme.
I això quan la seguretat ferroviària i els accidents mortals d'Adamuz i Gelida continuen a l'ordre del dia. Avui el ministre de Transports, Òscar Puente, compareixerà al Senat per explicar els sinistres i els problemes que se succeeixen en el Servei de Rodalies de Catalunya. Serà durant la mateixa jornada en què se celebra a Huelva la missa funeral en memòria de les 45 víctimes del descarrilament de Còrdoba.
Serà a les 6 de l'hora baixa al Palau d'Esports Carolina Marín de Huelva, d'on són més de la meitat de les persones que varen morir en l'accident. En el centre del recinte, la mateixa pista, s'ha disposat un espai preferent per als familiars de les víctimes. Mentrestant, hem sabut que el govern espanyol té l'autorització judicial per reposar la infraestructura en el tram del sinistre de Còrdoba i es preveu que recuperi el servei Madrid-Sevilla en 10 dies. A més, l'executiu central realitzarà una declaració d'emergència per agilitzar les obres. Aquesta permet contractar sense un procediment formal.
Entitats socials de les Balears celebren el nou reial decret per a la regularització extraordinària de migrants. Metges del Món, la Xarxa per la Inclusió i el Col·legi de Treball Social defensen que aquesta mesura serà clau per avançar en una societat més cohesionada.
Segons la Xarxa per la Inclusió Social, la irregularitat administrativa és un dels principals factors de risc de pobresa i d'exclusió social, perquè limita l'accés a una feina digna, també a l'habitatge, però també a la sanitat o a l'educació. És Andreu Grimalt, director de l'EAPN.
Bueno, lògicament, persones que estaven treballant en negre i ara podran regularitzar la seva situació laboral, persones que de vegades no tenien molta dificultat per empadronar-se per aquesta situació administrativa irregular, ara podran empadronar-se a l'habitatge allà on realment viuen, i per tant desmuntant totes aquestes fake news i totes aquestes mentides que se van llançant de que suposarà un increment de saturació del servei públic.
Per la seva part, Raquel Ríos, que és la gerent del Col·legi de Treball Social de les Balears, explica que aquesta mesura possibilita que els beneficiaris surtin de situacions d'irregularitat i de precarietat, especialment en sectors essencials, com ara les cures, els serveis, l'agricultura o l'hostaleria, i accedeixin d'aquesta manera, en igualtat de condicions, als drets bàsics.
Regularitzar és obrir una porta a una vida més estable i més segura. La nostra intervenció des dels drets humans significa reconèixer que la protecció i la dignitat de la persona no pot dependre de la seva situació administrativa.
Metges del Món a les Illes Balears, en un comunicat, ha assegurat que existeix una relació directa entre irregularitat administrativa, la que pateixen aquestes persones, i les complicacions per accedir a l'atenció sanitària, ja que, diuen, un 60% dels casos de vulneració al dret de la salut afecta persones sense autorització de residència.
I el Servei d'Ocupació, el SOIP, ha enviat una carta al seu homòleg del Govern Central, el CEPE, en què rebutja que les persones estrangeres sense permís de residència o de feina es puguin inscriure en aquest servei públic per demanar feina. Una missiva que s'ha enviat just l'endemà que s'ha aprovat la nova regularització d'immigrants i que, segons el govern, afectarà la tasca de l'organisme amb més càrrega de feina i sense recursos addicionals.
La carta respon a un informe del CEPE del mes de desembre que planteja permetre de manera excepcional la inscripció com a demandants de feina dels estrangers que han sol·licitat una autorització de residència per arrelament socioformatiu i que es troben pendents de resolució. És a dir, que la seva petició està encara en tràmits i no han rebut el vistiplau per part de l'administració. La consellera de Treball, Catalina Cabré, rebutja la proposta, assegura que dona molta inseguretat jurídica, que falten mans per atendre aquestes noves sol·licituds. Cabré, de fet, ha qualificat d'irresponsable el president del Govern Central, Pedro Sánchez, diu que la seva política migratòria és nefasta i que només faltava la regularització massiva d'estrangers aprovada ahir.
A les Illes Balears tenim un problema que venim denunciant d'una ruta irregular que ja s'ha obert i un efecte llamada d'immigració, i pensam que el govern d'en Pedro Sánchez està siguent irresponsable perquè, a més, deixa en mans de les comunitats autònomes aquesta problemàtica sense cap tipus de financiació ni sense cap tipus d'ajuda a nivell de recursos.
La consellera també critica que l'Estat ha traslladat a les comunitats autònomes la responsabilitat de gestionar una problemàtica que no és competent competència seva, sinó del govern central, i avisa d'un possible col·lapse als serveis d'ocupació.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Doncs parlem ara de la borrasca Christine. El pitjor ja ha passat, però avui encara es mantenen des de la Direcció General d'Emergències Interior l'alerta taronja de protecció civil per forts vents i fenòmens costaners a totes les Balears. L'AMM manté els avisos grocs per mala mar. Ha deixat 90 incidents aquesta borrasca a les Balears des d'ahir a les 12 del migdia i fins avui matí a les 6.
La majoria de les incidències, 53, han estat a l'illa d'Eivissa, 24 han estat a Mallorca i 12 a Formentera. La gran part són per caigudes d'arbres i també de pas del mobiliari urbà. Pedro Ladaria ha estat d'emergències en declaracions fa uns minuts a l'informatiu matí.
La majoria són caigudes d'arbrat o d'elements urbans que cauen per culpa del vent. Hi ha hagut també alguna inundació de via pública, ja especialment a Mallorca, per acumulació d'aigua, no per aiguats importants, sinó per tot el que ha arribat a ploure els darrers dies, pues, algun lloc ha saturat.
Un dels incidents més greus, de fet, ha estat la caiguda d'un pi damunt un habitatge, Sant Josep de Satalaia, que va haver de ser desallotjat per precaució. Avui de matí, a l'illa Pitiu, s'està previst que es reprenguin les tasques de retirada d'elements urbans i arbres caiguts en aquells incidents que no comprometien conseqüències majors, ja que ahir vespre es varen prioritzar, lògicament, les incidències amb una major afectació a la població.
Tant a Menorca com a Eivissa i Formentera i al sud de Llevant de Mallorca, aquest dijous, les ràfegues de vent poden arribar als 60 km per hora i la zona poden assolir els 4 metres d'alçada.
De moment, però, tots els ports es mantenen oberts i les companyies no han informat de cap modificació a les línies. A totes les Balears hi ha de nou incidències que encara romanen obertes. A més, el portaveu de l'AEMET a les Balears, Jorge Rodríguez, assegura que encara no ens hem acomiadat del tot dels temporals.
Tendremos todavía pues otras borrascas que nos van a ir afectando en los próximos días. En principio, para jueves y viernes tendríamos precipitaciones débiles, pero de nuevo el sábado podemos tener un temporal importante.
I a Menorca, es Castell es troba fins avui a les 2 en dol oficial arran del despreniment mortal a Cala Sant Esteve. El succés va provocar la mort d'un home de 66 anys ahir. La dona que es trobava al mateix dormitori que la víctima en el moment de l'accident va rebre l'alta hospitalària.
Les banderes de l'Ajuntament d'Es Castell onegen a mig pal en senyal de condol per l'home que el dimarts va perdre la vida en caure un roc de gran tonatge damunt casa seva. El consistori va decretar 24 hores de dol oficial que duraran fins avui a les 2 del migdia. Tècnics del Risbal han avaluat l'estat del penya-segat de Cala Sant Esteve per determinar si s'ha d'ampliar la zona de cases desallotjades. Ara, de fet, es processaran les dades i s'analitzaran per elaborar-ne un informe. Miquel Llompart, tècnic superior de Riscval.
Hem vengut a volar el nostre dron, que va equipat amb un sensor LIDAR, que el que fa és anar tirant punts sobre terreny i poder tenir una reconstrucció en tres dimensions de la zona. Nosaltres el que intentarem detectar són les discontinuïtats, que pugui haver blocs que potencialment puguin caure, si n'hi ha.
Arran de l'accident, també es reformularà la planificació de les obres que s'havien iniciat per dotar la zona de clavegueram. S'actuarà primer a l'estació de bombeig de Devor al cementeri, mentre s'esperen el resultat de l'estudi del penya-segat.
Hi ha 170 persones identificades i un detengut per presumpte delicte contra el patrimoni en l'ampli dispositiu conjunt que aquest dimecres s'ha desplegat a l'antiga presó de Palma, la Policia Nacional i la local. L'operació no s'ha fet per desallotjar els residents de les instal·lacions, segons afirmen els cossos policials. Carme Moreno.
L'edifici es troba abandonat des de l'any 1999 i en els darrers anys s'ha multiplicat el número de persones que hi pernocten. Segons els residents a la zona, hi viuen entre 400 i 500 persones. Una d'aquestes persones que fa més anys que viuen a l'antiga presó de Palma és Neurora, la dona que treballa un menjador escolar, ha defensat actuacions com aquesta perquè diu posen ordre entre les persones més conflictives que viuen a l'edifici. En el seu cas, la carestia de l'habitatge l'ha sotmesa a viure aquest edifici abandonat. Ella i el seu marit fan feina, però no poden accedir a un habitatge digne.
Entonces, claro, nosotros somos gente trabajadora, mi marido trabaja, yo trabajo, gracias a Dios, donde yo vivo está limpio, porque ahora lo hemos pintado, lo hemos adaptado a nosotros. Porque el problema nuestro es porque es el alquiler, que no es que no podemos con el alquiler.
A més de Aurora i el seu marit i altres persones que viuen a l'antiga presó de Palma, són els migrants algerians que han vengut a Mallorca de manera irregular en barca. Andai ha explicat que la travessia va ser perillosa i que una vegada aquí veu que es viu millor al seu país.
Vivimos mal aquí, tot el frío, no a comer, no hay nada, etc. Todo está mal. Este chico es tipo buena gente, quieres trabajar, quieres rentar. Yo no trabajo. Ojalá yo tenga trabajo. Cojo a mi madre mejor, que tu familia mejor.
Un dels companys d'Andai és Abdel Jadouil, té 22 anys i explica que la situació a l'estat espanyol no és fàcil.
Antes, trabajar en Sevilla, 7 meses, he perdido mucha fuerza. Trabajar en naranja, coger 80 cajas de naranja. 80 cajas un día para 50 euros. Después, volver aquí.
El grup d'algerians en què ha parlat Iveta Ràdio s'ha mostrat a favor de la regularització de migrants aprovada pel govern espanyol.
Informatiu Matí. Esports.
I encetem la informació esportiva parlant del tècnic del Mallorca, Iago Barrasate, que recupera Manu Morlanes per al duel contra el Sevilla. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El migcampista va tornar a entrenar amb la resta dels seus companys ahir a Son Bibiloni. Podrà entrar a la convocatòria per jugar dilluns contra el conjunt andalús. Els que no entrenaren amb la resta dels seus companys són el capità Antonio Raillo, Marash Kumbula i tampoc el lateral Toni Lato, i tots tres podrien ser baixa per al partit de dilluns vespre contra el Sevilla. És el porter del Mallorca, Leo Román.
No es plato de buen gusto estar en las posiciones de abajo para nadie, pero bueno, yo creo que el grupo confía en sus capacidades. Yo pienso que finales son todas. Creo que siempre hay que afrontar los partidos con esas ganas de ganar y sobre todo con esa ambición de querer sacar siempre los tres puntos. Hombre, fichajes que mejoren lo que hay siempre son bienvenidos y siempre es bueno, evidentemente, pero ese ya no es mi trabajo. Yo me tengo que dedicar a parar balones y poco más.
I a la Champions, el Barça és l'únic equip espanyol classificat pel vuitens de final. El conjunt català va guanyar per 4-1 al Copenhague, un partit que va començar perdent. És el lateral del Barça, Koundé.
Contento de ganar, de entrar en el top 8. Es verdad que, bueno, nos gusta a veces un poco complicar, ¿no? No hemos empezado bien el partido. Hemos filtrado demasiado pases por dentro, yo el primero, y hemos encajado un gol que era perfecto para su plan de partido, que era estar en un bloque bajo.
I el Madrid i l'Atlètic de Madrid hauran de jugar al play-off després de perdre nit els seus partits. El conjunt blanc va caure per 4-2 contra el Benfica. El tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, reconeix el mal partit del seu equip.
Hemos estado lejos de lo que queríamos ser, de la dificultad del partido, de la exigencia del rival, del ambiente, de lo que ellos se jugaban, de lo que nosotros nos jugábamos. Yo creo que no hemos sido capaces de estar 90 minutos a la altura de lo que necesitábamos.
I l'Atlètic de Madrid també haurà de jugar al play-off. Els matalassers varen perdre per 1-2 contra el Bodo Glimt. El Cholo Simeone diu que els seus jugadors feren un bon partit.
No encuentro el que pedirle más. ¿Por qué? Porque obviamente están trabajando bien, se están esforzando, están compitiendo como lo están haciendo. No podemos ser contundentes de cara a gol en los últimos metros. Bueno, como siempre digo, ya espero que aparezcan estas situaciones como el otro día, el gol en contra, a favor, lo que pasó, el 3-0.
L'Atlètic Club, que va perdre per 2-3 contra l'Sporting de Portugal, s'acomiada de la competició, i el Villarreal també diu adeu a la Champions sense guanyar cap partit. Anit va caure per 3-0 a l'Everkusen. El sorteig del play-off se celebrarà demà. El Madrid pot jugar contra el Bodø Glimt de Noruega o el Benfica, i l'Atlètic de Madrid s'enfrontarà a Galatasaray o Bruges. I també en futbol, han de dir que l'Arsenal de Mariona Keldentei disputarà la final de la primera Copa de Campiones de la FIFA. Ho farà després d'imposar-se per 6-0 a l'Asfar del Marroc, campió de la Copa d'Àfrica. La mallorquina va marcar un gol de penal. Ara l'Arsenal s'enfrontarà a la final al Corinthians brasiler, campió de la Copa Libertadores, que va guanyar per 0-1 al Gotham de Nova York. La final se disputarà diumenge i començarà a la 1 del migdia. I en ciclisme, la Challenge Mallorca masculina es va encetar ahir amb la victòria del portuguès Antonio Morgado, el trofeu de Calvià, en sortida i arribada a Palma Nova i un total de 148 quilòmetres de recorregut. El portuguès es va imposar a la recta final a l'espanyol Héctor Álvarez. I avui es disputarà la contrarrellotge per equips, una contrarrellotge que podreu seguir en directe per IB3 Televisió. Serà una prova de 24 quilòmetres de recorregut amb sortida a Ses Salines i arribada a la colònia de Sant Jordi. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I repassem ara quines seran les claus d'aquest dijous. El sector agrari treu els tractors a Mallorca i Menorca contra l'acord de Mercosur i en defensa del seu futur assaig. UPA i les cooperatives agroalimentàries ja han partit des d'alguns dels municipis de Mallorca per trobar-se-hi any a les 10 del matí.
I d'altra banda, Unió de Pagesos i APAEMA s'han citat també a la mateixa hora a Sant Fusterat de Palma per acabar davant de Mercapalma. A Menorca, els pagesos es concentraran més tard a les 12:30 al recinte firal d'Es Mercadal, on es llegirà un manifest conjunt amb les principals reivindicacions del camp.
I els treballadors dels serveis ferroviaris de Mallorca congelen les mobilitzacions als trens.
Això després d'una primera reunió de la gerència de l'empresa en què es va comprometre a fer millores de seguretat. Divendres matí es tornaran a reunir.
I 170 persones han estat identificades i una ha estat detenguda per un presumpte delicte contra el patrimoni a l'operatiu policial desplegat ahir a l'antiga presó de Palma.
El dispositiu conjunt de la Policia Nacional i la local ha estat per mor de les queixes veïnals dels darrers mesos.
A les 8:45 minuts serà el torn a l'informatiu matí de les notícies de cada illa amb les desconnexions insulars a Eivissa. El fort vent ha provocat el desallotjament d'una casa a Calaterida. Dos bombers han resultat ferits lleus. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. Sembla ser que un arbre de grans dimensions ha caigut sobre l'habitatge. No s'han produït més danys personals, però a hores d'ara no comptem amb més informació. Des de les 12 del migdia d'ahir fins les 6 d'avui hi ha hagut 65 incidents a les Pitiusses a causa del fort vent.
I a Menorca, es Castell es troba fins avui a les 2 en dol oficial arran del despreniment mortal a Cala Sant Esteve. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El succés, recordem, va provocar la mort d'un home de 66 anys. Ahir, la dona, que es trobava al mateix dormitori que la víctima en el moment de l'accident, va rebre ja l'alta hospitalària. Les banderes de l'Ajuntament d'Es Castell onegen a mig pal en senyal de condol i també s'han cancel·lat tots els actes institucionals. El consistori va decretar 24 hores de dol oficial que duraran fins avui a les 2 del migdia.
I els agents de la policia local de Palma estan convocats avui a una protesta pel retard en l'aprovació del nou pla d'ordenació del cos. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Serà a les 10 a la plaça de Cort davant l'Ajuntament, a qui acusen d'endarrerir uns canvis que estaven previstos a partir de dia 1 de gener. Els sindicats acusen el consistori de no complir el seu compromís i reivindiquen que el nou pla és necessari per modernitzar l'organigrama de la policia local.
I ara, a l'informatiu matí, parlem de les mobilitzacions al sector agrari.
Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Avui ha organitzat diverses tractorades a Mallorca i a Menorca contra l'acord de Mercosur i en defensa del seu futur d'una banda SAJ a UPA. I les cooperatives han començat ja sortides de diferents punts de Mallorca per trobar-se a Ses Torres, Ariany, a les 10 del matí. D'altra banda, Unió de Pagesos i APAEMA s'han citat a les 10 a Sant Fusterat, a Palma. Des d'allà es dirigiran cap a Gama per acabar davant Mercapalma. D'aquí a poc més de mitja hora es reuniran a Inca per començar a partir cap a Palma. A Inca hi ha amb ells Aina Morales. Aina, bon dia.
Bon dia. Abans de sortir tenen moltes feines a fer per deixar arreglats conreus i animals, així que a hores d'ara estan arribant en comptagotes aquests tractors que s'han citat a partir de les 9 a Inca per quan és partir cap a Palma. Els convoca Unió de Pagesos i APAEMA, que és l'Associació de Producció Ecològica. Som a hores d'ara a un aparcament pròxim a l'escorxador d'Inca, l'inici d'aquest recorregut des del Reiguer, un recorregut que està ple de simbolisme i ens acompanya Rafael Rossinyol, que és el responsable d'Unió de Pagesos d'Inca. Dèiem que és un recorregut ple de simbolisme. Per on passarà aquesta tractorada?
Hola, bon dia a tots i perdoneu, disculpes per les molèsties que causarem avui. Avui m'anem, ara partirem dins, que m'anem anant cap a Son Fusteret, que aquí sí que farem una petita parada segons l'àrea d'agricultura. Després passarem per davant de Gama per fer una mica de reivindicació pel que han fet en els vaquers de Mallorca i acte seguit anirem davant Mercapalma, que ens van prohibir l'entrada dins Mercapalma, però volem fer una aturada davant Mercapalma pel simbolisme que du, que serà centrada de tot aquest producte que ens arribarà del Mercosur. I és la reivindicació és pel nostre futur, però en el fons és per la vostra salut, és per garantir-se vots la salut vostra.
En aquests punts, alguns són molt vinculats històricament a la producció de les illes, com deies també, de repartiment de productes que puguin arribar de Mercosur, però a hores d'ara també és una reivindicació del producte local versus aquests productes que arriben de fora i que no tenen una mateixa deixa normativa i deixen en desavantatge, no?
Sí, el primer de tot que volem defensar és producte balear, producte cercani, que és el que nosaltres realment vivim, i després sí, és aquesta competència, aquesta venuda que ens han fet aquests polítics europeus que tenim, que ens han tornat a vendre a Mercosur, vol dir, fa dos anys que ens queixaven ja de lo mateix, van treure unes eleccions i han tornat a fer exactament el mateix, de tal manera que fins i tot ens penalitzen en sapar que nosaltres, vol dir, ens lleven un 20%, donen facilitats en aquell que nosaltres passem unes normatives europees molt estrictes, aquí on ells no en passen cap ni una, i ens penalitzen amb un 20% de la PAC, que és una cosa que és bastant mal d'entendre dels nostres mateixos polítics que nosaltres votàrem.
Idò, aquestes són les reivindicacions d'Unió de Pagesos, com dèiem, d'aquí uns minuts tornaran a treure els tractors al carrer, a les carreteres de Mallorca, des d'Inca fins a Palma, així que si trobeu aquesta tractorada, com dèiem, Rafel, demanen disculpes, però en qualsevol cas és en defensa del producte local i també de la salut de qui el consumeix.
Sabem que és un dels punts des d'on sortirà una d'aquestes tractorades, l'altra és a Campos i a Porreres, i anem en directe. I és que en aquesta hora els pagesos convocats, en aquest cas per assaig a les cooperatives agroalimentàries IUPA, es dirigeixen ja amb els seus tractors a Porreres per després continuar el camí fins a Ses Torres, a Ariany. A Porreres hi ha la nostra companya Cristina Bausà, que està seguint els tractors. Cristina, bon dia.
Bon dia, així és. Ara mateix som a Porreres, a la cooperativa agrícola, que és el punt on, des d'on partiran els tractors de Porreres, que estan esperant ja en aquests moments els seus companys, que han partit de Campos fa només uns minuts i que de ben segur que ja han causat algunes retencions, més que res que perquè quan nosaltres hem partit ja hem pogut veure aquestes dificultats que tenien els altres cotxes per poder circular amb normalitat. Ara mateix, en aquest punt on som, estan arribant més tractors, n'hi ha dos d'estacionats i en aquests moments n'arriben tres o quatre més. Amb tot això, dir-vos que els pagesos avui, com hem anat explicant, surten a les carreteres de Mallorca i Menorca. A Mallorca ja estan en marxa i es col·lapsaran. Col·lapsen no només les carreteres d'una zona, d'aquesta zona allà on som nosaltres, sinó que, en aquest cas, la protesta que ha convocat a Saja les cooperatives agroalimentàries i UPAT també col·lapsaran totes les carreteres que es dirigeixen cap a Ariany. Ens ho explica la secretària executiva d'UPA, Joana Mascaró.
Campos, nosaltres sortim de Campos, m'ho juntam amb sort de Santanyí, Ardell i Major, m'ho vint tots a Porreres, m'ho anem cap a Ariany, ben que dic que tota aquesta carretera d'aquí n'hi ha un poc saturada perquè d'aquí parteixen més de 30 tractors. La banda de Manacor també n'hi ha, la banda d'Inca, ben que dic que per anar cap a Ariany, pues, totes les carreteres que se'n van cap allà estan un poc col·lapsades.
I es col·lapsen aquestes carreteres perquè l'acte central d'aquesta protesta és un acte al restaurant Ses Torres d'Ariany i que, com bé vos dèiem, ja estan en marxa i un darrer apunt sí que explicar-vos que just en aquests moments els tractors que són aquí a Porreres, alguns poden veure pancartes que posen al camp diu basta.
I també els tractors que ja han començat a mobilitzar-se en aquest punt de Mallorca, a Campos i a Porreres, i a partir de les 9 també ho faran a la zona d'Inca. Recorda'm que a Menorca els pagesos es concentren avui també més tard, a les 12:30, al recinte firal d'Esmercadal, llegiran allà un manifest conjunt amb les principals reivindicacions del camp. Són ara les 8:39, canviem d'assumpte.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
I vas parlant de José Luis Ábalos, que ha anunciat que deixa la seva acta de diputat al Congrés i que això suposa canvis parcials amb la seva situació processal perquè ja no és aforat. L'exministre de Transports fa 2 mesos que està en presó preventiva pel cas Mascaretes.
Ha anunciat a la xarxa social la seva decisió després que el Tribunal Suprem hagi decidit mantenir-lo en presó preventiva. Actualment hi ha 2 peces d'Ábalos a dalt tribunal, el cas de les Mascaretes, que seguiran al Suprem perquè ja s'ha fet tota la instrucció, però l'altra causa, la de compondre concursos d'obres públiques, no, i, per tant, com que ja no és aforat, passarà a l'Audiència Nacional amb la resta d'investigats.
La decisió és positiva per al grup parlamentari socialista al Congrés.
Perquè els socialistes recuperen un diputat que varen perdre quan Ábalos va passar al grup mixt. De fet, té una substituta, Ana María García, que és la següent a la llista del PSOE per València, probablement prendrà possessió del càrrec al proper ple el dia 10 de febrer.
I el portaveu socialista adjunt del Parlament, Marc Pons, ha declarat aquest dimecres com a testimoni a l'Audiència Nacional pel cas d'hidrocarburs. Pons ha reconegut haver-se reunit 4 o 5 vegades amb Coldo García, exassessor del Ministeri de Transports, però ha negat qualsevol vinculació d'aquestes trobades amb la concessió de llicències d'hidrocarburs.
Pons recorda Movassa, el cap de gabinet de l'exministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, ha declarat com a testimoni en aquesta causa del presumpte frau milionari de l'IVA d'hidrocarburs relacionat amb l'empresa Villafuel. El seu nom apareix un informe de la UCO, de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil. Segons ha explicat, les reunions amb García varen ser estrictament laborals, inclosa una trobada molt breu per un assumpte de costes i una coincidència en una reunió d'alt nivell entre Rivera i l'exministre José Luis Ábalos. L'informe de l'UCO, en tot cas, assenyala contactes entre Pons i García a l'abril i el juliol de 2021, coincidint en la tramitació del permís de Villafuel com a operador d'hidrocarburs. Tot i això, Pons ha insistit que no va intervenir en cap gestió relacionada amb aquesta empresa. I aquest dimecres també estava citat el propietari de Villafuel, precisament, Claudio Rivas, que ha decidit no declarar per ara. La investigació continuarà avui amb noves declaracions, entre elles la del comissionista Víctor de Aldama, que s'ha compromès a col·laborar amb la justícia.
I a tot això, aquí a les Illes, el Parlament reprèn l'activitat després de l'aturada del mes de gener i l'Esquerra ha carregat contra la negativa del govern de pactar un nou sistema de finançament.
Els socialistes, de fet, critiquen que la presidenta Proens hagi rebutjat comparèixer a la cambra autonòmica per explicar el seu posicionament, i més per Mallorca i per Menorca rebutgen la proposta del govern espanyol perquè consideren que queda curta. Són la socialista Pilar Costa, l'ecosobiranista Lluís Apesteguía.
Instam en el govern de les Illes Balears que com a mínim negociï amb el govern d'Espanya una proposta que ens situa en un dels millors llocs en aquest sistema de finançament.
I la presidenta del govern no mos ha citat. No mos ha citat a dir, escolta, qui està disposat a fer un front comú per millorar, ara que tenim la possibilitat de modificar el sistema de finançament després d'estar 14 anys caducats en governs del PP i del PSOE?
El popular Sebastià Sagreres ha justificat el seu posicionament perquè la proposta de nou sistema de finançament no té en compte cap dels principis que reivindicava el govern, com per exemple la superpoblació, i a això s'hi afegeix un atac, ha dit Sagreres, a l'autonomia fiscal de les Illes.
Mereixen saber els ciutadans de les Illes Balears que el senyor Sánchez i la senyora Montero estan amenaçant aquesta autonomia fiscal i amenaçant en tornar a posar per part de l'Estat l'impost de successions i donacions, que des del Partit Popular sempre han dit que era un impost injust.
Sobre la relació entre Partit Popular i Vox, en vista al final de la legislatura, Vox assegura que farà complir als populars els acords que varen permetre el pressupost de 2025 i no descarta donar suport a uns de nous. És Manuela Cañadas.
Pues ahora estamos pendientes de que se cumplan esta serie de acuerdos y luego ya, si el Partido Popular quiere, hablaremos de presupuestos en el 2026, aunque creo que no tiene mucho interés porque los puede prorrogar y ya llegar hasta las elecciones.
I altres assumptes destacats a la crònica internacional. Als Estats Units, la Reserva Federal manté els tipus d'interès després d'haver-los rebaixats un quart de punt al mes de desembre. D'aquesta manera se situen en l'interval objectiu del 3,5% al 3,75% amb mínims de finals de 2022.
I el president de la Fed, Jerome Powell, ha defensat la decisió. Explica que des de fa un mes han detectat senyals d'estabilització i d'un refredament, diu, del mercat laboral.
Near-term measures of inflation expectations have declined from last year's peaks.
Afirma que les mesures d'inflació esperada a curt termini han disminuït, assegura que la majoria de les mesures d'expectatives són coherents amb l'objectiu d'inflació del 2%.
Israel ha enterrat el cos del darrer hostatge que tenia Hamas amb una cerimònia televisada i seguida per drons. El rellotge de la plaça dels hostatges finalment s'ha detengut.
I ho ha fet davant d'una multitud que ha fet el compte enrere. I tot això per celebrar que aquesta etapa s'ha acabat. Mentrestant, a Gaza demanen que reobri ja el pas de Rafah, que els uneix amb Egipte, la principal via d'accés a l'exterior de l'enclavament, perquè els ferits més greus puguin rebre atenció mèdica, ja que als hospitals de la franja no hi ha res, ni tan sols paracetamol.
Per cert, que la Plataforma de Solidaritat amb el Poble Palestí i Eivissa en Palestina ha convocat una nova manifestació. Sortirà aquest dissabte a les 5 de l'hora baixa del passeig de Vara de Rei, amb el lema "El silenci és complicitat".
La protesta ha estat organitzada en el marc de la anomenada Acció de la Xarxa Solidària contra l'Ocupació en Palestina, i li donaran suport 38 ciutats espanyoles.
Amb aquesta punta arribem a les 8:45. Tot d'una podeu escoltar aquí, Vetra Ràdio, les desconnexions insulars. Tres Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. Els agents de la policia local de Palma estan convocats avui a una protesta pel retard de l'aprovació del nou pla d'ordenació del cos. Seran uns minuts a partir de les 10 a la plaça de Cort davant l'Ajuntament. Aquí acusen d'endarrerir uns canvis que estaven previstos a partir de dia 1 de gener. Els sindicats acusen el consistori de no complir el seu compromís i reivindiquen que el nou pla és necessari per modernitzar l'organigrama de la policia local. Tot d'un en parlant d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula per les carreteres de l'IA a aquesta hora. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanas, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment es troben retencions a l'autopista d'Inca, a l'altre de Polígono de Son Costelló i a l'incorporació cap a la Via Cintura. I a la Via Cintura, davant les complicacions habituals, a l'altura de Camp Blau, fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera de Solla i a l'altura de Daulera en sentit Andratx. I per acabar, volen demanar precaució per les possibles incrementes del temps, on recomanen reduir la velocitat i augmentar les tanques de seguretat. Això fa pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, els agents de la policia local de Palma estan convocats avui a una protesta pel retard en l'aprovació del nou pla d'ordenació del cos. Seran uns minuts a partir de les 10 a la plaça de Cort davant l'Ajuntament, a qui acusen d'endarrerir uns canvis que estaven previstos a partir de dia 1 de gener. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. El CECIF, el Sindicat Professional de Policies Municipals, UGT i Comissions Obreres acusen Cort de no complir el seu compromís i reivindica que el nou pla és necessari per modernitzar l'organigrama de la policia local. El batlle Jaime Martínez, per la seva banda, respon que manté la voluntat de fer aquests canvis i que la seva aprovació són a l'horitzó.
Per cert, que la protesta serà coincident amb el ple municipal, on, per cert, es debatrà una proposta de Vox per aprovar la realització d'una anàlisi exhaustiva de tots els fons bibliogràfics, una iniciativa que l'Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Balears considera que posa en qüestió el criteri professional de les biblioteques públiques.
I per aquest motiu, l'Abadiv ha fet un comunicat on assegura que les biblioteques públiques són institucions amb funcions, amb valors i marcs legals clarament definits, que el desenvolupament de les col·leccions respon a criteris professionals, tècnics i democràtics, o que la llengua no pot ser utilitzada com a instrument de confrontació política envers de les biblioteques. Montse Puyol és la portaveu de l'associació.
Volem denunciar que aquesta tasca és una tasca professional duita a terme
amb criteris tècnics i professionals que no se pot admetre cap ingerència de cap grup polític. Això està, diguéssim, colindant amb el tema de censura bibliogràfica i bibliotecària i és inadmissible totalment.
D'altra banda, els socialistes de Palma tornen a reclamar que es declari la ciutat com a zona tensada per limitar els preus dels lloguers. Qualifiquen el mandat del batlle Jaime Martínez com una legislatura perduda. Consideren que la seva gestió ha abocat la ciutat a tenir els preus més cars de lloguer, no només de pisos, sinó que ara també d'habitacions.
Reclamen al batlle Jaime Martínez que reverteixin totes les llicències turístiques de la ciutat i que no es puguin renovar. També li demanen una reunió urgent per parlar dels projectes de la ciutat. Volen el soterrament de part de la via de cintura i suposen el nou Palau de Congressos que vol impulsar el consistori. Xisco Ducros, portaveu socialista a Cort.
Y ojalá no lo veamos esta legislatura en un lugar que evidentemente no es apropiado y una pérdida de oportunidad, sobre todo de destinar pues millones de euros a algo que nadie pide, que nadie reclama y que se podría dedicar a otra cosa, que evidentemente tiene que ser la mejora de los servicios públicos, la mejora del transporte, de la limpieza y sobre todo en vivienda pública, ¿no?
A tot això, l'Ajuntament de Palma invertirà prop de 3,2 milions d'euros a les obres de millora dels accessos al castell de Bellver i la recuperació del bosc que envolta el monument.
Així ho ha anunciat la portaveu de Cort, Mercedes Celeste, a la roda de premsa posterior a la Junta de Govern, que ha detallat que, del pressupost total, 2 milions provenen de l'impost de turisme sostenible i la resta ho aportarà al consistori.
En conjunt, aquest projecte persegueix la millora integral de l'entorn immediat del castell de Bellver, implantant mesures d'accessibilitat universal en aquest bé d'interès cultural, així com actuacions reservades a millorar el seu entorn forestal en coherència amb les mesures previstes en el pla d'autoprotecció.
Deixar en Palma la colònia de Sant Jordi s'executa a la recta final de la remodelació del carrer Gabriel Roca. És una de les vies més transitades d'aquest nucli costaner. Les obres donaran prioritat als vianants.
És el carrer coneix que la Galiota amb el port és una via molt transitada a l'estiu i les voravies eren massa estretes. En la reforma que s'hi du a terme s'han eliminat les barreres arquitectòniques i el carril per als cotxes quedarà nivellat en la plataforma única per donar prioritat als vianants. Guillem Mas és el batlle de Ses Salines.
Hi haurà un sol carril a la mateixa altura de la cera i arbres un costat i el canvi de lluminaris a l'altre. Si han invertit més de 400.000 euros, subvencionat pel Pla d'Obres i Servei del Consell de Mallorca.
Els veïnats i els comerciants de la zona diuen que l'obra era necessària.
Antes las aceras eran mucho más estrechas, estaban los postes de los cables en medio. No podia passar un cotxecito.
Tindran les ceres més amples. La gent que necessita en cadira de rodes, discapacitat, nin petits, cotxets, tot això pues, ja podran passar per damunt la cera.
El problema no és que hagin aixecat, és que un dia aixequen aquí, un dia aixequen allà, i tu vens per aquí pensant que ja estarà arreglat i resulta que t'han obert allà i és un pot de caos, però bueno, tot sigui per millorar.
Hombre, és una calle muy transitada, ¿me entiendes? Porque tenemos aquí el paseo, i aquí hi ha mucho movimiento.
Però ell és bon de Palma, me n'hi porto de segon s'estiu. I jo crec que ara la gent se basarà anar per damunt la sèrie i n'hi ha millor.
L'obra estarà acabada a finals de febrer i forma part del pla d'envelliment de la colònia de Sant Jordi. En la següent fase es reformarà el carrer Marina.
I a Porto Colom ja està tancada el trànsit, la carretera per davant la mà a Serenal. En els darrers 4 mesos s'ha substituït la via per un passeig per a vianants. A la vegada s'ha fet una regeneració del sistema d'onar, unes millores que han costat 6.000 euros de fons europeus.
Ja no passaran cotxes per davant la mà de Serenal de Porto Colom, només els vehicles de càrrega i descàrrega dels xivius i els per a persones amb mobilitat reduïda. Catalina Soler és batllessa de Felanitx.
El que hi ha per la fi és una mica la recompensa que hi ha per el poble de Felanitx i que hi ha per els ciutadans i ciutadanes de que aquests, tant de dobbes que van invertir en una zona verda, ara se veuen una mica compensats en la ampliació de la plaja, que com veu dit, des de que ja és la passarel·la per enrere, Serena ja ha anat fent el seu propi redol.
Alguns veïnats troben que el canvi és profitós.
Está bien que la hayan quitado, sí, por lo menos a lo mejor habrá más sitios, será diferente, claro.
Allà era molt de cotxes, la veritat, molt mal aparcar.
El delegat del govern central a les Illes, Alfonso Rodríguez, aplaudeix aquesta iniciativa, pensada i impulsada, diu, per transformar el model turístic.
Al final lo que interesa es que la ciudadanía y nuestros destinos turísticos sean las que salgan ganando. Y con esto creo que salimos ganando todos, además del entorno natural del espacio.
No obstant, no tots són mamballetes. Salvem Porto Colom projecta una rampa no prevista, objecte, una rampa no prevista, i a més té manca el Xiviu de Sarnal Gran, que ja no estarà damunt l'arena, faci una estesa superior de cadires a la de la superfície ocupada abans d'aquest quiosquet. Així també ho veuen alguns veïnats.
No veo bien que el chiringuito esté en la playa y tampoco veo las hamacas, porque es una playa pública.
Hay días que no podemos poner la toalla por el chiringuito, claro. Las hamacas. Y todas las hamacas son de extranjeros. ¿Y qué hacemos los del puerto? Yo este verano he ido dos veces porque no había sitio.
Els cotxes podran aparcar a una zona d'aparcament a un dels carrers de darrere de la platja.
I un darrer punt, perquè una altra platja, la de Serenal de Llucmajor, incorporarà un quiosquet als seus serveis la pròxima temporada. És una de les novetats del plet de condicions per a l'explotació de les platges que acaba de publicar l'Ajuntament. Això després que l'any passat la manca de gandules i parasol generarà nombroses queixes entre turistes i empresaris.
L'Ajuntament de Llucmajor licitarà l'explotació de les platges de Serenal i Calapí per a les pròximes 4 temporades turístiques. L'import de sortida són 700.000 euros anuals. A Serenal està prevista la instal·lació de 160 gandules i 80 parasols, a més d'un quiosquet de platja, mentre que, en canvi, a Calapí el que es licita és el manteniment i la neteja d'aquesta platja.
D'aquesta manera, arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:55 minuts. Continuem amb la cultura. Començam amb una actuació musical. Arriba a Palma la Simfonia dels Herois, un concert solidari protagonitzat per la banda d'Origen, liderada pel doctor Andreu Gavarrós, cap de servei de neurocirurgia de l'Hospital de Bellvitge. El projecte neix de la iniciativa personal del mateix Gavarrós, que va decidir compondre les cançons, implicar-hi pacients operats de tumors cerebrals, convertint les seves vivències en el nucli emocional de l'espectacle. El concert serà aquest dissabte al Trui Teatre i serà a partir de les 8:30 del vespre. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Doctor en Medicina i reconegut especialista en neurooncologia, Gavarrós combina des de fa anys la seva activitat assistencial i investigadora amb la passió per la música, que concep com una eina de comunicació, empatia i suport emocional pels pacients. Amb la Simfonia dels Herois trasllada aquesta mirada humanista a l'escenari, reivindicant el paper actiu dels malalts en el procés de superació de la malaltia. L'espectacle fusiona música i solidaritat i compta amb projeccions audiovisuals i amb la participació de més de 70 artistes. Entre els noms destacats hi ha, per exemple, el de Gerard Quintana.
La música és una eina absolutament fantàstica que serveix per aportar-nos qualitat de vida, no? I serveix per moltes més coses, per de ser inclusiva, de reunir-nos al voltant de les cançons, tant per escoltar-les com per tocar-les, crear un vincle.
Gerard Quintana, però també Marc Parrot i Mateu Mates, així com pacients oncològics, músics de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears i també de l'Orfeó de la Universitat de les Illes Balears, entre d'altres. I la part més balear, a banda de la Simfònica i de l'Orfeó, la posa el ciutadellenc Cris Juanico.
Va semblar fantàstic i molt generós, em sembla una cosa molt, molt, molt curiosa i realment crec que també necessària i donar a conèixer el que estan fent. I a més coincideix que jo els darrers mesos he coincidit amb en Ramon Mirabet en un programa que es diu Zenit a TV3 i justament en Ramon participa en el disc.
El concert presentat per l'actriu i humorista Llum Barrera destinarà íntegrament la recaptació de les entrades a la Fundació Idivell, que està dedicada a la investigació del càncer cerebral. Listen, baby,
ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river. Andreu, Susan Sarandon ha estat elegida per rebre el Goya Internacional 2026 a la cerimònia dels Premis del Cinema Espanyol, que serà dia 28 de febrer a Barcelona.
Mare, activista, actriu, així es defineix al seu compte d'Instagram. L'Acadèmia ha destacat la seva filmografia extraordinària amb interpretacions inoblidables en obres mestres i també el seu valent compromís polític i social. Thelma i Lluís, Les Bruixes d'Eastwick, The Rocky, Horror Picture Show, Atlantic City, Pena de Mort o Queda't amb mi, són només alguns dels títols destacats de la seva filmografia. Veu crítica contra l'aniquilació de Gaza, per la qual, per cert, fou expulsada de la seva agència. És defensora també de la igualtat de gènere, dels drets humans. Sarandon ha mostrat el seu rebuig també a la política de Trump, a la pena de mort, i per tot plegat ha esdevingut una icona dins i fora de la gran pantalla. Kate Blanchett, Juliette Binoche, Sigourney Weaver i Richard Gere han estat fins ara els guardonats amb aquest reconeixement.
Amb la cultura arribarem a les 9 del matí, tot una repassada amb les qüestions més destacades d'aquest dijous. Són les 9 a partir d'aquesta hora. Atenció, si vos heu de desplaçar amb cotxe per les carreteres de Mallorca perquè els pagesos ja treuen els tractors des de diferents pobles. Avui es mobilitzen en defensa del futur del sector agrari i en aquests moments un grup convocat per Unió de Pagesos i APAEMA està previst que surti des d'Inca cap a Palma. A Inca hi ha Aina Morales. Bon dia.
Bon dia. Els tractors han començat a posar els motors en marxa perquè en aquesta hora està previst que parteixin cap a Palma una desena de tractors que estan col·locats ja en fila en aquest aparcament pròxim a l'Escorxador davant un camp de melers sense cap flor que és un dels punts, és el punt de partida en un recorregut que està ple de simbolisme. Han quedat aquí, després passaran per la Conselleria d'Agricultura Palma, també per les instal·lacions de la Gama, per acabar a Mercat Palma.